Un enuig és una cosa que un hom no vol pensar-hi, però vol. És quelcom que entre celles ens fa nosa i que irrita l'esguard com un ressol. Ell deixa la nostra ànima ben closa. Ell és gelós, la vol burxar tot sol. Ell ens fa fer ganyotes a la rosa i donar un cop de colze a un raig de sol. I va sollant al món l'horrible cosa. I sols s'allunya i l'ànima es reposa quan en l'esguard que frec se'ns posa i aleteja una llàgrima en secret acusant-se d'un mal que no ens ha fet. Aquest poema ha estat extret del llibre L'oreig entre les canyes de Josep Carner, publicat originalment l'any 1920 i que va ser l'últim llibre que Carner va fer imprimir des de Catalunya abans d'encetar l'any següent un llarg periple com a diplomàtic que la Guerra Civil va convertir definitivament en un periple d'exiliat.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres, un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, avui és dilluns, són les 9:02 del vespre i som a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa número 203. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, amigues i amics. I bé, avui és un dia una mica mogut perquè, oi, hi ha dos equips de futbol que s'enfronten a la televisió. Ja ho sabeu, els dels quadradets són més simpàtics, que sí, Joan? Aquests quadradets blancs i vermells.
Bé, direm, primer, bona nit, que és l'últim programa que fem aquesta temporada, val la pena dir-ho. Saludem a tota la gent que ens està escoltant i la tècnica de Gemma Grau i a tota la gent que col·labora amb nosaltres i la gent que s'està sentint. I sí, dèiem això, que hi ha un equip, un país molt interessant, Croàcia. Des d'aquí nosaltres encoratgem a tota la gent a anar a visitar aquest país que fa poc que va aconseguir la independència. I per tant, moltes coses en podem aprendre d'ells, que aquí a Catalunya encara no tenim.
Bé, el programa d'avui, com no podia ser d'altra manera, és un programa molt atapeït. Tenim lletres i música, oi, Jordi?
Sí, tant. Avui parlarem del número 200 de la revista Enderroc i, de fet, ens servirà per repassar una miqueta la història de la cançó, de la nova cançó i del rock en català.
Tenim també microrelats, Joan.
Sí, llegirem tres microrelats que selecciona l'Associació de Relataires en Català amb el programa ARC a la ràdio.
Bé, i ara feia setmanes que no fèiem cap debat, llavors doncs, avui per això ens hem plantejat de portar un parell de temes a debat. A propòsit d'aquesta obra de teatre que està representant-se al Teatre Nacional Agost, que realment sembla que ha estat un èxit espaterrant, ens farem la pregunta: què ho fa? Què converteix un text en un èxit, en un gran èxit? És el mateix un text exitós que un clàssic? I llavors, el segon tema, a propòsit d'una entrevista que li varen fer el filòsof José Antonio Marín a La Vanguardia a mitjans de maig d'aquest any, que parlava de la memòria i l'ensenyament, doncs també parlarem d'aquest tema, perquè a vegades utilitzar la memòria o potenciar la memòria i l'ensenyament darrerament ha estat com molt criticat, semblava que això era molt, com molt retrògrada. I aquí aquest filòsof, el José Antonio Marín, diu just el contrari. Bé, Joan, tenim un editorial, oi? Avui sí. És l'últim programa i, òbviament, ja sabeu que sempre que hi ha l'últim programa, en Joan ens ha de fer un dels seus discursos.
No un meeting, sinó un editorial, perquè va bé, doncs, una mica, en poques paraules, vull dir, serà un editorial curt. Fa dos programes vaig fer-ne un de més llarg, i perquè va ser el programa 200, i ara vull que fem el 203, però que acaba la temporada, penso que també volia fer-ne un d'acomiad.
Bé, avui esperem, estem bastant encoratjats de poder fer una mica de noticiari. Esperem que sigui, que el temps ens respecti. I això no seria Tirant de llibres si no col·laboréssim amb la amb les nostres corresponsals, si no sortissin, la Laia Martínez des de les Illes Balears amb la seva crònica, l'Empar Morelló des del País Valencià amb la seva crònica, i els llibres a la carta de l'Helena Martínez Pons, que avui ens parlarà d'un llibre de Natassa Dràcnic, Cada dia, cada hora. En Jordi posarà el punt final d'aquest programa i aquesta temporada amb la frase. Som-hi, doncs.
Letres i música.
Bé, doncs precisament Lletres i música és una secció creada aquest any, bé, o en aquesta temporada de Tirat de Llibres, precisament per donar cabuda a aquest fet que consisteix a combinar la música i la lletra, oi? Poesia, si voleu, i melodia en un resultat que anomenem cançó. És clar, naturalment, que així tenim accés, doncs, a una dimensió que és molt popular, que és molt seguida per molta gent. Tant és així, oi, que de vegades hi ha persones que recopilen, doncs, les millors cançons sobre aquest tema, sobre aquest altre. Doncs bé, a tothom li agrada fer llistes, i els que redacten, els redactors de la revista Under Rock, una revista que, com diuen ells mateixos, és una revista de cançó i de rock, o sigui, no exclouen els dos gèneres, però naturalment, doncs, com més electrificada la música, doncs, de vegades més s'entén que correspon a l'objectiu de la revista. Els redactors d'aquesta revista han arribat al número 200.
Jordi, perdona, digues. Aquesta revista quina periodicitat té?
Bé, aquesta revista té una periodicitat mensual i és una revista coneguda potser pel seu director. El seu director és en Lluís Gendrau, un senyor que, si us moveu de concert en concert, algun dia et sopegareu fàcilment. Bé, doncs aquesta revista va treure un especial quan va complir 100 números, quan va treure el número 100. I en aquell especial va fer unes llistes prou interessants. El que passa és que des del criteri dels membres de la redacció de la revista. Per exemple, van recopilar els 100 millors discos del rock i de la cançó en català. Per exemple, si jo digués per vosaltres quin seria el millor disc del rock i la cançó en català, el millor, el primer, quin posaríeu? Així, inesperadament.
A mi els Pets.
Els Pets posaries...
Qualsevol nit pot sortir el sol.
Qualsevol nit pot sortir el sol.
Sí, sí.
Doncs fixeu-vos que el millor que van, el que van situar com a millor era Dioptria,
de Pau Riba.
I 2, de Pau Riba. El segon, sorprèn una mica, Versa 50, perquè no és un dels discos més famosos de Lluís Llach. El tercer, Qualsevol nit pot sortir el sol, de Sisa. I els Pets són en el número 6, i el disc és Sol dels Pets.
I el Tomeu Penya no hi surt?
El Tomeu Penya hi apareix. Si no, entre aquests 20 primers, potser més endavant.
A mi el Tomeu Penya també m'agrada. Sí. El trobo molt peculiar.
Sí, molt peculiar, exactament.
M'agrada com sona el seu model de llengua.
Sí, sí, sí. I a més és un referent, ara que a les Illes hi ha una mica d'agitació entorn de la qüestió de la llengua. Oi? Bé, en aquest número 100 van fer també les 100 llistes més musicals, llistes de 10 cançons. Per exemple, doncs, les 10 cançons de Nadal, les 10 cançons eròtiques, 10 cançons sobre la pluja, 10 cançons lisèrgiques o de drogues, i així, anar fent llistes. També...
En català.
Sí, tot... clar, és que aquesta revista només i exclusivament, oi, recull rock en català, o cançó en català. I, a més, van incloure en el número 100 les 50 millors portades, per tant, l'aspecte gràfic, l'aspecte plàstic, diguéssim, del món de la música, i les 100 cançons més populars. Clar, aquestes ja no són, doncs, les triades per la crítica, sinó que respondria més aviat als gustos del públic. I aquí sí que Raimon arrasava, eh? Arrasava, Raimon. Bé, en tot cas, aquest va ser el número 100. Què han fet pel 200? D'entrada, el número 200 es nota que som en època de crisi, perquè té unes dimensions molt menors i un gruix menor, però tot i així no deixa de ser un número gruixut, un número gruixut de la revista. Doncs en el número 200 recullen els 200 moments clau de la música moderna en català. Penseu en un moment clau de la música moderna en català. Penseu no només en els anys 2000, penseu en els 90, els 80, els 70, els 60, a partir dels 60.
El camp de Lluís Llach al Barça, camp del Barça.
Exacte, per exemple, el concert del 6 de juliol de 1985 de Lluís Llach al camp del Barça. Doncs aquest n'és un dels moments, d'aquests 200 moments clau de la música moderna en català. Tant és així que el concert el regalen en DVD si compres aquest número de la revista Enderroc, el número 200, que és el número d'aquest mes. Però és clar, entre aquests 200 moments recullen també els 15 millors concerts de la música catalana. I fixeu-vos que el primer és de Raimon, un concert de l'any 66 a l'Institut Químic de Sarrià.
El primer va ser.
El primer concert que recullen.
No, va ser un dels primers concerts de Raimon.
A més, va ser un dels primers de Raimon. Però el segon és del 68 al Parc de la Ciutadella, el grup de folk.
Sí, i tant.
El tercer de concert, dels més importants, del 75, les 6 hores de Canet. Naturalment, estan ordenats per ordre cronològic. I l'últim que situen aquí, després d'un dels Amics de les Arts, és la gira de retorn de Sopa de Cabra el 2011. Bé, doncs, esclar, entre els 200 moments més importants hi podem comptar, doncs, tant discos com actuacions, com fins i tot creació d'espais, posem per cas Bocaccio, Fundació de Bocaccio, per part, doncs, d'Oriol Regàs. Un dels primers moments que recullen, naturalment, és als anys 60, el primer recital dels 16 jutges, o l'article 59, Ens calen cançons d'ara, i si ens traslladem als 2000, doncs, per exemple, un moment important seria la Superbanda Catalana Mesclat, aquesta que barreja components de llavors Pomada, amb els Brams i els Pets i d'altres, i Depp fins i tot, un moment important també seria l'aparició, l'explosió dels Amics de les Arts, etc, etc, etc. Bé, jo no vull excedir-me en el meu temps, O sigui que, en tot cas, si sou persones de recopilar, d'acumular informació, hi ha qui pensa que la memòria no és important, però la memòria és important, i és més, no cal tenir-la tot al cap, la podem tenir també davant de la vista, en forma de revista, en aquest cas el número 200 de la revista Enderroc, que per cert, com a última curiositat, inclou un article de Carles Duarte, que ja sabeu que és un poeta i polític, o persona molt vinculada a l'administració pública de Catalunya, per cloure aquest número. Una memòria, es diu el text, teixida de cançons, precisament. Doncs no m'entretinc més, passem a la següent secció.
Els microrelats.
Bé, ja sempre us hem dit que dintre del microrelats l'espai és ARC a la ràdio. Bé, els microrelats són contes breus seleccionats sense la nostra intervenció. Nosaltres donem suport a la iniciativa de l'Associació de Relataires en Català emetent els contes que ens proposen dins d'aquest projecte que acabo d'esmentar. Si voleu més informació, heu d'anar a www.associaciorelataires.com i buscar el banner a la dreta on diu concurs microrelats 2001 sentiments. Bé, llegirem els tres primers contes que estan seleccionats del mes de maig d'aquest any. Perquè sempre són més tard, són els últims contes que, a més, que se seleccionen aquest any. Un es diu La dama de la font, és un relat de Marc Montse Asens. Diu així: arraulida sota els seus braços perquè els coloms li defequin a sobre, la dama de la font escolta el cant desesperat de l'aigua que frissa per acaronar-la. L'aigua de la font vol esborrar-li els neguits del rostre i per més que s'hi esforça, l'encoratge perpetu al que està sotmesa l'impedeix apropar-s'hi. La distància és minúscula i a la vegada és immensa. L'amor que sent per ella és molt gran, però no pot reduir la distància. La dama de la font, enamorada del vent i de la seva llibertat, xiu-xiueja el nom sense parar. La brisa és dolça i suau, i els vianants poden gaudir d'aquell lloc i de la visió nocturna de la font i de la dama de marbre blanc reflectida dins l'aigua. El vent, absorbe en aquell cant i a la imatge de la dama, es torna sord i no escolta el seu crit angoixat. A la dama li fuig una llàgrima dels ulls i el vent es torna boig en adonar-se que no sap com ajudar-la. La bogeria el trastoca, bufa fora un remolí i l'aigua de la font rep la batzegada d'un venerat i, desprevinguda, cau sobre la dama rentant-li així els excrements de colom i xupant-la de dalt a baix. A la dama se li escapa un somriure i el vent i l'aigua de la font una mirada de sorpresa en adonar-se que comparteixen un mateix amor. El segon que llegiré es diu La senyora Josefina. És un relat de crònic. En Joaquim estava convençut que tenia la relació d'amor perfecta. Confiança, respecte, admiració, sinceritat i sobretot amor. Aquests eren els requisits essencials, segons ell, per gaudir d'un vincle d'amor indestructible. El que no podia intuir en Joaquim és que a principis de maig coneixeria una dona vídua i nou vinguda al poble que faria trontollar aquella estabilitat. La senyora Josefina acabava de complir 56 anys, que remarcà que no els aparentava. Era una dona amb moltes virtuts, coqueta, culta, atractiva, educada, extremadament elegant i, per posar-hi un sol però, podríem dir que un xic altiva i narcisista. En aquella primera trobada en Joaquim ja va percebre que un sentiment d'il·lusió se li havia despertat. Les cites dels diumenges amb la senyora Josefina es van anar convertint en un fet habitual i anhelat. Aquella atracció que procurava ocultar cada vegada anava adquirint més força. Darrerament es passava les nits despert pensant en ella. Havia perdut la gana i, per si no n'hi hagués prou, s'excitava com un adolescent cada vegada que la senyora Josefina arribava vestida amb aquella brusa blanca que deixava entreveure algun dels seus encants. La seva relació mai no havia travessat una crisi com aquella i és que l'amor que començava a sentir per aquella dona era superior a qualsevol altra. Passava llàgrimes a diari i s'avergonyia del tipus de persona en què s'havia convertit. Malgrat això, quan arribava el diumenge, totes les cabòries es dissipaven i al seu cap només hi tenia cabuda la senyora Josefina. Cansat de lluitar contra els seus sentiments, però sobretot empès per la declaració d'amor de la senyora Josefina, l'home va prendre una decisió ferma i irrevocable. Transcorregut 2 mesos, la gent encara es pregunta per l'autèntic motiu que va provocar que el mossèn Joaquim clausurés l'església i fugís del poble sense convidar-se de ningú. El tercer conte es diu Restauració. És un relat de Vladimir. Anys enrere m'havia enamorat del seu nas, un nas corbat com el bec d'una àliga. Quan va tornar de la clínica, però, el tenia arremangat i apuntant al cel. Vaig fingir entusiasme perquè la veia orgullosa d'aquella nova nàpia de porquet, però dins meu alguna cosa començava a enfonsar-se. No em va tenir prou amb aquell retoc. Un temps després, els llavis, que tantes vegades jo havia besat, llepat i mossegat, es tornaven gruixuts com xistorres. Mai no vaig acostumar-me a la seva consistència pneumàtica quan em feia un petó de bona nit. De passada, el cirurgià li havia arrodonit el mentó que solia pessigar-li afectuosament en els moments d'intimitat. Un dia es va fer estirar la pell de la cara i van desaparèixer les arrugues al voltant dels ulls. Vaig haver d'admetre que semblava rejuvenida, sí, però havia perdut aquell pòsit de bellesa madura que jo em mirava tant. I un altre dia li van succionar el greix dels malucs va perdre l'atractiva silueta d'àmfora i van engrandir-li els pits, aquells pits petits i tos, de tan bé que tan bé s'encabien dit dels meus palmells, ara s'alçaven altius, presoners d'una rigidesa permanent. Havia canviat tant que amb prou feines la vaig reconèixer en veure-la un vespre en el parc, asseguda sobre els genolls d'un jove que margejava engrescat aquell conjunt de postissos i silicones. Així va ser com jo també vaig ser extirpat de l'existència de la meva estimada.
El debat.
Bé, amigues i amics, és un quart i mig de nou i és hora de plantejar-nos aquesta pregunta que, amb la qual iniciàvem aquest programa. Què fa que un text sigui exitós? Què fa? Quines característiques converteixen un text en tot un èxit? I això, doncs, ens ho hem plantejat a partir d'aquest èxit que ha significat o que està significant una obra de teatre de Tracy Letts que està representant-se al Teatre Nacional. Aquesta obra ja es va representar la temporada passada, però bé, va obtenir un èxit espaterrant i molta gent es va quedar doncs, sense poder-la veure. Jo, per exemple, jo hi he anat aquesta temporada. I bé, de fet, quan doncs, mires el tríptic informatiu, la paraula èxit surt diverses vegades. Aquesta fantàstica obra, guanyadora dels premis Tony i Pulitzer de l'any 2008, per tant és una obra actual, i que en només 4 anys ha estat estrenada amb un èxit esclatant arreu del món. Diu, el Teatre Nacional es va estrenar la temporada passada i com en tots els altres teatres públics d'Europa i del món on s'ha estrenat, va esdevenir un gran èxit. Bé, llavors la pregunta és per què? Per què ha esdevingut un gran èxit? Llavors, doncs, a mi se m'acuden així d'entrada diverses possibles explicacions. A veure, d'entrada, jo quan llegeixo una novel·la que és molt llarga i acabo aquella novel·la, doncs com que sembla que em sap greu, no?, acabar aquella novel·la amb la qual has estat molt més temps que no pas una novel·la més breu o més curta. I aquesta obra, suposo que els nostres oients ja ho saben, però dura 4 hores. És força llarga, aquesta obra de teatre.
En dos
entreactes. Sí,
I també sap greu, al final, oi?, que s'acabi l'obra.
També.
Perquè t'ho has passat bé. M'ho he passat molt bé, però ja voldria anar a sopar.
4 hores passen volant, almenys per la meva experiència. No te n'adones i dius, ostres, és possible?
I ha acabat.
Per tant, això vol dir que hi ha una feina d'actors al darrere, vaja, molt bona. Jo recordo, penso que va ser la plaça del Diamant, que també la van fer al Teatre Nacional, que també durava moltíssim, que durava, penso, 3 hores. La van fer ja fa coses d'alguns anys. I també va passar volant. No te n'adones i ja han passat 3 hores.
Perquè és una obra que et fan entrar dins. I aquí són les claus.
Clar, és a dir, per què és un èxit? Perquè tracta molts temes diversos o són temes intemporals que poden afectar tothom i tothom s'hi pot veure reflectit o identificat. Hi ha temes molt diversos, la incomprensió, la dependència entre les persones, l'engany, el fracàs, la malaltia, la incomunicació, les obsessions, la felicitat, les segones oportunitats. També és veritat que hi ha personatges de totes les edats, hi ha gent jove, hi ha gent gran, hi ha gent vella, vull dir.
Jove, però molt diguem-ne...
Molt llançada.
Molt llançada.
Sí, hi ha una noia que és nimfòmana, es qualifica d'aquesta manera, una noia de 14 anys, em penso que diuen.
Llavors, doncs, que no té 14 anys, però vaja.
Clar, no.
L'original hauria de...
Clar, llavors...
Potser alterna la comèdia i la tragèdia, és a dir, seria un drama?
Quan se'ns presenta aquesta obra, diu que és una comèdia, un drama, una farsa i una tragèdia que es donen la mà indissolublement. Aquesta, tu creus, Jordi, que aquesta barreja de gèneres pot també ajudar...
Home, si més no, Romeu i Julieta diuen que té èxit per això, no? Perquè barreja aquests dos aspectes. A banda de potser presentar, en el cas de Romeu i Julieta, oi, presentar potser una realitat una mica distant de l'habitual dels espectadors anglesos, posem per cas que era el públic als quals anava destinada l'obra. Però suposo que en aquest cas, oi, hi ha distància cultural o no?
No, és el contrari.
Els personatges pertanyen, diguem-ne, a la classe Nord-Amèrica, diríem a la part oest, no?, més aviat, a la vora de Colorado.
Una mica més, el temps és una mica abans, no?, d'ara. És una mica abans.
Però, sí, no, però no, no gaire
època,
més.
Però què, als anys 90 o home, als anys 80?
Podeu,
o...
sí,
no, però... Entre 90 i 2000, potser, oi?
Sí,
jo diria.
Sí?
Jo diria que sí.
I llavors, clar, no passa exactament a la teva societat, però potser tot allò que veus podria passar perfectament a la nostra societat, oi?
Sí.
Jo crec que una part de l'èxit és, bé, a banda d'això que acabem de dir, és també la qüestió que no hi ha només un únic tema, sinó que hi ha tants personatges i tants diferents que l'espectador, vulguis o no vulguis, algun dels temes o alguns dels personatges que hi surten, algun t'ha d'interessar forçosament i en algun moment hi entres. Tot i que tots es lliguen entre ells, tots els temes estan relacionats entre ells. També hi ha sorpreses, també. Vull dir, a vegades et penses que hi ha una sèrie d'informació que un personatge no sap i al final de l'obra t'adones que aquella persona ho ha sabut tota la vida.
Exacte.
Allò que pretenies amagar-li.
Sí.
Clar, llavors, tu també com a espectador et deixen una mica desconcertat.
També un dels aspectes és que sempre tot es fa amb un sol mateix és diguem-ne, tramolla, un decorat que sempre és el mateix, pràcticament,
molt espectacular,
la casa,
d'altra banda.
Molt espectacular.
Una casa de tres pisos.
En diferents pisos, que això, de fet, fer-ho no deu ser fàcil.
I que es mou, a més a més, es mou.
Sí, aquest... corre per allà, però bé, no, es corre una mica.
No gaire, sí.
I llavors tot es fa allà. I que 4 hores allà vol dir que, si no es fa un gran treball d'actors i actrius, doncs, esclar, seria molt avorrit. Vull dir que no hi ha gaire, no gaire ni efectes especials. És un teatre de text, ho hem de dir-ho. I que és un teatre també que transmet diferents idees. Idees alliberadores, de persones, diguem-ne, que volen anar més enllà de les normes conservadores i trencar motlles. També hi ha la gent que li costa d'entendre aquests canvis. Hi ha també doncs, gent també que pensaves que era d'una manera, però al final canvien i reaccionen d'una altra manera. Vull dir que hi ha sorpreses també. I tot això, totes aquestes coses barrejades, que són coses que semblaven molt desconnectades, al final tot lliga. No? I d'un final una mica també a mi ja dic que no m'ha començat a agradar del tot, però perquè és clar és que no és un final feliç i doncs el que penses bé no, aquesta es quedarà, també se'n va i deixa sola aquella...
però no ho expliquis.
O sigui que una parella es trenca, sembla.
Sí, allà, és un problema de familiar, sí, el que es planteja allà en diferents branques.
Sí, a veure, hi ha una parella de gent gran que això es trenca d'entrada perquè el senyor desapareix i llavors doncs, venen les tres filles es retroben a casa, les filles d'aquesta parella, d'aquest matrimoni, i llavors a partir d'aquí esclata tot, perquè eren tres noies que pràcticament feia anys i anys que no es veien, i llavors clar, ara de cop i volta tornen a casa i tornen cadascuna amb els seus problemes, amb les seves obsessions i amb les seves manies, i digue-li com vulguis, i clar, i allò acaba esclatant fins i tot, no diré que hi hagi violència física però gairebé n'hi ha,
quasi n'hi ha un moment que sí.
Bé, llavors l'altra pregunta que ens podríem fer, però que de fet es respon ella sola, és el mateix un èxit que un clàssic? No és clar.
No.
En principi no.
Clar, perquè,
hi ha clàssics que no són cap èxit.
Clar, hi ha clàssics que potser en el seu moment no van ser cap èxit.
Un clàssic hauria de tenir èxit sempre o bé estar avalada per alguna opinió autoritzada, no? Que la situés dins d'una llista, allò que dèiem de les llistes, oi? Se'n pot dir canó, no se'n pot dir com es vulgui, però que sigui una llista que avali per la qualitat de les obres que inclou, doncs, l'obra en concret.
Molt recomanable aquesta obra. I, francament, si tinguéssiu oportunitat de poder-la veure, val molt la pena. Tothom ho diu.
Ara, és molt cara,
No hi ha clàssic que duri per sempre, eh? No n'hi ha, perquè penseu això, només això, d'aquí 4.000 milions d'anys, que és demà passat, com qui diu, col·lisionarà, com va explicar la NASA, oi? La galàxia d'Andròmeda amb la Via Làctea, i tururut, ja s'haurà acabat tot.
Sí,
ja no quedaran clàssics, ni lectors, ni llibres.
Va, però ja estarem vivint una altra galàxia.
Bé,
estaran.
Ja ho veurem.
Nosaltres no.
Llavors hi ha un segon tema, com us deia, que m'ha cridat l'atenció, bàsicament perquè, és que va ser casualitat, perquè l'altre dia al Facebook veia uns comentaris de gent jove que se'ls feia la pregunta sobre el model d'ensenyament que havien rebut. Llavors es queixaven, que deien que eren molt queixosos perquè deien que el model d'ensenyament era com molt rígid, que no havia sabut adaptar-se a ells, als seus interessos, i que sobretot el professorat diu, els havia fet memoritzar un munt de coses, diu que no els serveixen per res. I llavors m'adonava que, clar, que hi ha com una mena de connotació negativa de l'exercici d'exercitar la memòria o de l'ús de la memòria, i és que penses, ostres, si no fas ús de la memòria, què vols fer després? Si tu en el teu cervell no tens informació, com vols fer després, posem per cas, un comentari de text? Si primer no t'has après les taules de multiplicar, com vols fer més coses posteriorment? I va sortir una entrevista del José Antonio Marina, aquest filòsof, que ha publicat fa poc un llibre que es diu La intel·ligència executiva. Això és de mitjans de maig, a La Vanguardia. Diu, defensa que els nens han d'aprendre de memòria com més millor. I no té complexos a l'hora de dir-ho, Diu, les noves tecnologies, diu, estan configurant el cervell humà. En algunes coses no sabem si per bé o per mal. Diu, el que s'ha comprovat ja és que la gent jove, que està ficada enmig de les noves tecnologies, diu, maneja, això en català com seria?
Fa servir
l'atenció de manera diferent. Controla bé les multitasques. Té molta habilitat. Fa servir superficialment molta informació. Però se li queda en no res, aquesta informació. Se'n recorda de molt poc d'allò que ha estat treballant. Diu, això és un problema. Clar, si pots anar a buscar molta informació, però si aquesta informació no la retens, després potser no sabràs com aprofitar-la.
És que, de fet, la memòria... A veure, si ens inventem un model de la ment humana, no si el copiem, per exemple, de Marina, sinó si ens inventéssim ara un model de la ment humana, podríem dir, a veure, quants tipus de memòria hi ha? I segurament ens n'inventaríem uns quants. Hi ha la memòria de dades, hi ha la memòria de processos, és a dir, una memòria de dades podria ser, doncs això, llistes, fets, tal. Però una memòria de processos és com encordo les sabates. Ah, sí, mira, faig això. Com cuino un ou ferrat, faig així. I, per tant, hi ha memòries que operen altres tipus de memòria. Oi? Segurament és això. I, en definitiva, potser si reflexionéssim sobre allò que sabem de nosaltres mateixos, arribaríem a la conclusió que hi ha molts tipus de memòries i potser pensaríem a gestionar-les i fer-les servir. Però, clar, també hem de tenir en compte un altre costat de l'assumpte, que és, tu parles del jovent i aquest contrast entre allò que els adults volen que facin els joves i allò que volen fer els joves, no? Clar, però és que el jovent vol perdre la poca memòria que té. Si no, què fan els divendres? Si no, grans exercicis col·lectius de pèrdua de memòria. I vés als bars, vés als concerts, i ho comprovaràs.
Jo penso que tot el tema de la memòria, per fer la meva intervenció sobre aquest tema, és que penso que va molt lligada al tema d'aprendre a estudiar. Sí, vull dir, quan, què és estudiar si no és memoritzar? Memoritzar i retenir el que tu has llegit.
I després treure'n profit.
Pues treure'n profit, però molta gent de l'ensenyament, molta gent jove, no se'ls explica això. No els explica què vol, com s'ha d'estudiar. Com memoritzar un text? Has de llegir, fragment, repetir-lo, diguem-ne, dins del teu cervell, perquè quedi una mica gravat, pues anar-hi afegint més text, fins que al final has fet tot un poema, per exemple, no? O tot una lliçó. Doncs clar, això també és una altra de les coses que ajuda, diguem-ne, a tenir èxit amb els estudis i de fet, a la vida, perquè si no saps fer un ou ferrat o t'oblides, dius, cony, com se fa això ara?
De fet, els models informàtics potser donen unes comparacions més subtils i més plàstiques de com pot arribar a funcionar la nostra memòria. És a dir, abans, per exemple, que no existien els ordinadors, doncs es deia a les persones, perquè tu en el cap t'has d'imaginar que tens una pila de calaixets i que dins de cada calaixet hi guardes una fitxeta. Però clar, llavors la persona que operava així també devia haver de pensar en algun moment, ai, he de treure la pols dels meus calaixets. I avui dia a què pensem? Pensem doncs d'una manera modular, és a dir, tenim en una àrea un tipus de coneixements, en una altra àrea un altre tipus de coneixements, i els operem a partir de tipus de coneixements especialitzats que consisteixen en accions, que són més elaborats. Bé, la informàtica en aquest sentit també ajuda a entendre l'ésser humà i a construir models doncs, de treball de la memòria.
Per tancar aquest tema, si no hi ha cap altra intervenció, hi ha una frase que vull destacar, diu el José Antonio Marina, diu, els nens han d'aprendre de memòria com més millor i després han d'aprendre què han de fer. Han d'aprendre a donar-hi un fruit, un resultat, això que s'han après.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'editorial.
Bé, fem l'editorial de fi de temporada de 2011-2012. Un any més acabem la temporada amb un gust agradable i amb la sensació que hem fet la feina ben feta. Fer una cinquantena de programes setmana rere setmana no és fàcil, si tenim en compte que agrada llegir molts llibres, preparar ressenyes i entrevistes, estar al cas de tots els esdeveniments culturals que passen als Països Catalans i el fet de fer conèixer centenars de llibres i persones que escriuen per tal d'incentivar la lectura dels llibres que presentem. Una novetat d'aquesta temporada ha estat la nostra col·laboració amb la ARC a la ràdio, Associació de Relataris en Català a la ràdio, llegint els contes seleccionats cada mes que ens enviava aquesta entitat. Tampoc volem menys tenir la nostra opinió davant dels fets que s'han esdevingut i que hem fet conèixer a través dels nostres editorials. Especial menció a tenir una novetat que van començar a fer amb la col·laboració amb la llibreria Els Quatre Gats, que va consistir en la presentació de llibres, que en aquest cas va ser un èxit pel nombrós públic que va venir i per la qualitat de les intervencions que es van fer, per la qual cosa és molt possible que repetim l'experiència. Encara caldria destacar la nostra atenció especial al món de la literatura del Baix Montseny, amb la Biblioteca de l'Escorxador de Sant Celoni i del Vallès Oriental en general. Després d'assolir la mítica xifra de 200 programes, ens podem considerar satisfets i esperem que la gent que ens escolta cada dilluns li hagi agradat i que també agrairíem que ens ho fes saber a través dels canals que ja sabeu. També hem d'agrair la feina de les nostres corresponsals, dic de les perquè són noies, i col·laboradores per la important tasca que estan fent al programa. També d'elles depèn Tirant de Llibres, i des d'aquí els ho volem reconèixer, així com la tasca de la nostra tècnica que fa possibles espais, tot i les complexitats tecnològiques que nosaltres li presentem. Sense aquestes persones no seria possible el nostre programa. Ara ens anem de vacances, perquè necessitem esvergir-nos i tenir temps de llegir noves obres i preparar novetats de Tirant de Llibres de cara a la propera temporada. Quan esperem tornar a comptar amb la vostra audiència? Ens tornem a trobar el dia 24 d'octubre...
De setembre.
24 de setembre...
Dia de la Mercè.
24 de setembre a les 9 en punt del vespre. En principi, quedem aquest dia. Si s'ha de canviar, ja ho farem saber també pels canals habituals i tal. L'equip de Tirant de Llibres us desitja unes felices vacances d'estiu i molt bones lectures.
Però encara ens falta la meitat del programa d'avui. Sí. No marxem encara.
No marxem.
Per això, no sabem com va el partit de futbol. Ens temem que potser el resultat no és el més favorable a les aspiracions de Croàcia, però bé, si és així, com ens temem, segur que aviat hi haurà algun altre equip que es posarà al nivell...
Que tocaria,
jovent.
La crònica.
Bé, ja tenim el telèfon la nostra benvolguda col·laboradora i corresponsal de les Illes Balears, Laia Martínez. Laia, com estàs?
Hola, bon vespre. Va bé.
Va bé la cosa per aquí?
Sí.
Combatius com sempre?
Sí,
Déu-n'hi-do. Veig que no pago peatges tampoc aquí ja.
No, el que passa és que aquí de moment ja hi ha multes. No sé si a Catalunya han sigut
Sí, comencen a caure ja.
Sí,
però
no?
hi ha un grup que se'n cuida de fer les reclamacions de les multes.
De fer els recursos.
De totes les multes que han fet, només se n'ha pagat una. Imagina't tu si hi ha reclamacions i hi ha d'això.
Una bona feinada, sí. Doncs. A veure si aquí també ens ho sabem muntar tan bé. No.
Vinga, digues, digues.
Bé, jo us volia fer un parell de darreres recomanacions, ja que avui això és l'últim programa abans de l'estiu. La veritat, no em pensava que acabéssim tan aviat, ara em deixeu així una mica, que no sabré què fer els dilluns, però vaja, res, farem unes quantes recomanacions perquè pugueu anar a comprar un parell de llibres per llegir a l'estiu. Hi haurà aquesta setmana, hi haurà la presentació de les novetats d'una altra d'aquestes editorials d'aquí a Mallorca que encara resisteixen, que és Anciola. Anciola Editorial faran una presentació dels seus darrers llibres publicats a l'Escola de Música de Muro demà mateix, dimarts dia 19, a les 9 del vespre. I presentaran Si una nit penses en mi, de Guillem Frontera, La ploma de Jonc, que és un recull de literatura mitjaval que ha fet el traductor i també poeta Gabriel de la Santíssima Trinitat Sant Pol, i un altre llibre de poesia que ha editat en Jaume Pomà, que també és poeta, i que es titula Quatre veus de la literatura contemporània a Mallorca.
Laia, et puc fer una pregunta?
Sí.
Perquè em tens intrigat, perquè cada setmana parles del Gabriel de la Santíssima Trinitat, Sant Pol,
sí.
I no sé si és que és el seu nom real o és algun apel·latiu.
No, és el seu nom real.
Ah, el seu nom real.
Sí,
però és nom o cognom? Guillem, és... o sigui, ens crida atenció segurament de la Santíssima Trinitat.
Sí, és un nom d'aquests compostos, no? Com Josep Maria, però una mica més enrevessat. El que passa és que ell normalment li fan abreviar Gabriel de la S.T. Sant Pol. I ell no
és
molt...
És gaire de missa o no?
No, jo diria que no.
O sigui, que és que li agrada el nom així
però
allà.
Però li agrada que ja que li van posar aquest nom, doncs se sàpiga, no?
Uh-huh.
Llavors, una vegada m'ho va dir, home, si has de citar-me, no diguis de la ST, que a més jo quan vaig arribar aquí a Mallorca, clar, ni idea de que això volgués dir de la Santíssima Trinitat. Primer vam riure una mica, però vaja, sí que n'hi ha bastants de noms compostos i així enrevessats aquí a Mallorca, el que passa és que en Biel és un dels pocs que el volen mantenir en comptes d'amagar.
Molt bé.
Una mica, sí, en aquesta línia d'aquestes tres novetats que us he comentat, hi haurà també... el dimarts, però l'altre dimarts dia 26, aquí a Palma, a una altra de les llibreries, diguem-ne, que resisteixen i que són bastant important, que és la llibreria Literanta, que és el carrer Fortuny número 4, per allà de vora la plaça Santa Eulàlia, de Palma, hi haurà una presentació del darrer Premi Ciutat de Palma, la darrera novel·la de Josep Maria Quintana, que es titula Ningú no pot enganyar els morts, i que té doncs l'argument situat a la Guerra Civil, amb flashbacks i tot plegat doncs xerrant d'una família que intenta doncs recuperar aquesta memòria històrica, també una novel·la que ara que tindrem temps doncs cal aprofitar per llegir. I un altre llibre que encara no s'ha presentat aquí a Palma, però que també, doncs, diguem-ne que és una novetat i a part per l'estiu hi enganxarà molt, és el darrer Premi Mallorca de Poesia, el Premi Mallorca 2011, de Pere Joan Martorell, que es titula Aquest cor i que ha editat Proa, i que és un llibre doncs, que té com a escenari dels poemes totes les Illes Balears, amb un, diguem-ne, una ruta que va fer en Pere Joan fa un parell d'anys per recuperar doncs, tots els indrets on havia estat en la seva joventut. No és que ara no sigui jove, té 45 o 46 anys.
Però la vida està.
Sí, però ell passa per un moment d'aquests de començar a fer revisió de coses, d'antics amors, suposo, una mica, tot plegat, i fa aquest repàs doncs, per Formentera, per Menorca, per Cabrera, fins i tot, se'n va a València, també ve cap a, cap a Barcelona i són una sèrie de poemes doncs, així que tenen un to d'estiu i de festa que serà molt adient per anar a la piscina o a la platja.
Doncs molt bé, ja estarem en contacte que acabem el programa perquè hi ha correu electrònic i tal.
Sí.
I al principi doncs però de cara al programa, doncs, per l'any que ve, doncs, ja hem dit que comencem el 24 de setembre, doncs, el 24 ens tornarem a sentir.
Ens tornarem a trobar. Esperem que sí, esperem que ens puguem tornar a trobar tots.
Una abraçada, Laia.
Una ferrada, que vagi molt bé, que passeu bon estiu.
Una ferrada.
Gràcies.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Elena Martínez Pons.
Bona nit a tots.
Bona nit.
Bé, hem de dir, primer de tot, que no pateixi la gent, que encara van 0-0, cosa que ens alegra. I escolta, que ho llegeixi bé, Natassa Dragnik. Cada dia, cada hora. Sembla una mica balcànica, aquesta senyora.
No s'ha croata, perquè s'ho he de...
Sí.
Fixa't tu.
Efectivament, és croata.
Quina casualitat, no?
Bona gent.
Deu ser una
bona
gent.
Un país ben
bonic. Si és croata...
Doncs, bueno, clar, jo personalment no la conec, però si és tan bona gent com vos...
Els croats,
llavors,
en general.
Sí. Molt bé. I perdona la pregunta, però qui va a 0-0? És que no estic mal al cas, eh?
Ah, mira, Croàcia, precisament, que em sembla que està jugant ara
a Polònia. Un equip, no sé qui és, Espanya, potser?
No ho sé, no m'hi he fixat.
Bé, és que hi ha altres vides, a banda de la vida futbolera. Vull dir, jo estic en aquestes altres vides, perquè el futbol, us asseguro que no m'apassa.
Clar, però això que has escollit, una escriptora croata el dia d'avui. Digues, què ens has d'explicar de cada dia a cada hora?
Aviam, aquesta és la primera novel·la d'aquesta noia, de la Natassa Dragnik, i suposo que es pronuncia així, jo ho dic tal qual s'escriu. I bé, per ser la primera novel·la, haig de dir que a veure, que és una meravella de novel·la. És una novel·la d'amor, d'encontres i desencontres, per dir-ho d'alguna manera, i és una novel·la que des de les primeres pàgines et veus envoltat d'una tendresa, d'una sensibilitat i com us ho diria jo, d'uns personatges entranyables, en uns llocs entranyables, que bé, t'envolta i ja no ho pots deixar. La història és molt bonica. Són dos nens que quan allà als voltants de 1964 es coneixen de casualitat en el poblet del Mar Adriàtic, a Croàcia, on les famílies acostumen a passar els estius. I bé, fent les coses típiques de nens petits, es converteixen en inseparables, doncs que sé jo, anar en bicicleta, vendre collarets fets amb les petxines, torturar insectes, coses típiques d'aquestes. Fins que, que van a viure allà. El poblet és coster, però ells viuen allà. Els pares van acabar, però es queden a viure allà. Fins que, inexplicablement, si més no, en el moment en què la Dora se'n va, l'autora no ens ho diu, se n'ha d'anar a viure a França, concretament a París. I en Luca, que és el nen, doncs es queda sol, trist, però bé, tots dos es refan. Llavors hi ha una mena de salt en el temps i ens trobem que en Luca s'ha convertit en un pintor d'èxit. El personatge en Luca és molt, molt, molt creatiu, molt artístic, molt bohemi. I bé, fa una exposició a París i es tornen a trobar. I al principi, doncs, el típic, no?, que quan fa 16 anys que no et veus amb una persona, els primers 5 minuts diguem que no saps què dir-li, però quan ha hagut una relació intensa anteriorment, encara que sigui d'infantesa, doncs bé, és com si no s'haguessin acomiadat mai. Però a partir d'aquí, el destí, com que seria un altre personatge més, va provocant diverses separacions i trobades de la parella. Què passa? Que la parella sempre intenta endur sempre la seva vida en el temps que estan separats, però sempre hi ha aquell nexe entre ells dos. Una mica a veure, si bé és cert que és una història romàntica, això no ho negaré, però una mica també parla dels sentiments i de, suposo que en una època en la que tot és d'usar i llançar, doncs una mica d'allò que et queda, aquell remanent que et queda quan coneixes algú que val la pena, que val la pena que conservis en la teva vida, perquè és molt més que un amor romàntic, és un carinyo, és una amistat, és un company, és un suport. Bueno, i ella també, la Dora també és una és la companya, és el suport, és l'única, és la persona amb la qui ell, és el seu temple emocional. I bé, no us puc dir com acaba, però sí que us puc dir que és un llibre que, en quan l'acabes, la cara hi ha un somriure. Hi ha un somriure.
Ah, així acaba bé.
Molt bé, Elena.
Doncs...
moltes gràcies per,
ja estarem en contacte.
Per aquest llibre i per tota la temporada.
Sí. Jo també espero que tu estiguis en contacte amb nosaltres.
Sí, el que passa que de vegades el mail no em funciona com m'hauria de funcionar, però bé, ja em sembla que ho puc solventar aviat.
Perfectament.
D'acord.
Una abraçada, Elena.
A reveure.
A reveure. Fins aviat.
Bona nit.
El noticiari.
Bé, doncs fem una mica de noticiari. La primera notícia l'hem tret del diari ara.cat i ens hem assabentat que el 2013 serà any Salvador Espriu. La Generalitat commemorarà el proper any 2013 el centenari del naixement de l'escriptor Salvador Espriu. Conferències, exposicions, projectes editorials i certàmens per a la divulgació de la vida i l'obra d'una de les principals figures de la literatura catalana formaran part del programa de la celebració. Des de la Generalitat es destaca que Salvador Espriu i Castelló, Santa Coloma de Farners 1913, Barcelona 1985, és una de les figures capdals de les lletres catalanes del segle XX. Va escriure novel·la, teatre i poesia i va combinar amb habilitat diferents formes literàries, la lírica, l'elegia, la sàtira i la didàctica. I l'any 1972 se li va atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Si us interessa la coeducació, no podeu perdre's les pràctiques de referència de coeducació. Això és una jornada que organitza l'Institut Català de les Dones i es fa allà mateix, a la seu d'aquest institut, a la plaça Pere Coromines, número 1 de Barcelona. Hi haurà una presentació a càrrec de Núria Balada Cardona, que és directora executiva d'aquest institut, de Joan Jubert Ribot, subdirector general d'Innovació i Formació i Orientació del Departament d'Ensenyament. Es presentaran microrelats contra la violència masclista, també una altra experiència de prevencions de relacions abusives a càrrec de l'Institut Salvador Seguí de Barcelona i experiències dels sabers femenins en l'educació a càrrec dels serveis d'orientacions i serveis educatius. I per acabar, el projecte Futur en Femení. Això es fa, com he dit, el 21 de juny de 2012 de 18 a 20 hores a la seu de l'Institut Català de les Dones de Barcelona.
Doncs bé, si no hi ha més notícies, passem a la crònica.
La crònica.
Bé, tenim aquí l'Empar, que ja queda amb els últims minuts, els últims segons que tenim de programa. Sort que és l'últim programa i suposo que volia ser-hi, no?
L'últim programa, volia acomiadar-me, però en directe, així, dir-vos adeu, adeu i tot això, i bones vacances i tot això, i contar-vos també algunes coses.
Molt bé.
Dues imprescindibles. Aquest dijous 28 es lliurarà el Premi Sovidi Montllor i aquest any és al grup, al TAI, al Teatre El Micalet. I volia contar-vos també, parlar-vos de dos imprescindibles, que són l'especial que trau la revista Saó, que parla sobre en Bauset, aprofitant que li van fer una entrevista fa, en l'any 2000 es va publicar aquesta revista, doncs se reedita amb un especial d'articles de Lluís Fuster, de Joan Fuster, perdó, d'entrevistes, de articles, comentaris sobre la seva obra, sobre el seu pensament, i jo crec que és molt interessant de recuperar-lo, sobretot perquè Saó, la revista Saó, està passant un moment molt greu que no saben si tancaran la publicació o com s'ho faran. Aleshores, això és un dels imprescindibles, i jo crec que l'altre imprescindible és la revista Enderroc d'aquest mes de juny.
No vols dir pas el número 200? com el nombre de programes que fa poc hem celebrat nosaltres també, per casualitat.
Sí, ja veus, nosaltres per davant de l'Enderrock, però...
I què li trobes a l'Enderrock número 200, que n'acabem de parlar avui, per cert?
Molt bé, perfecte, i per això no m'allargarem més. Sí que volia dir, respecte del Bauxet, és que el Teatre Micalet, precisament, que tenia una tertúlia el dilluns, doncs han pensat que com que el fill del Bauxet participava en aquesta tertúlia i a més era Premi Micalet d'Honor, doncs han passat a posar-li aquesta tertúlia de dilluns les tertúlies d'en Bauxet.
Molt bé, molt bé.
I no sé si tenim temps o us dic ja adeu, adeu.
Tenim un parell de minuts.
Un parell de minuts, molt bé. Doncs volia parlar-vos un poc de llibres també, de dir-vos si alguna coseta. Però sí que m'agradaria, en lloc de parlar-vos de llibres, que me quedaré a mitges,
digues,
que
digues.
Una ullada a un blog que es diu 80 grams.
Sí.
Per a internet, es diu La Volta al Món amb 80 grams. El blog és 80 grams, 80 en número, 80grams.blogspot.com.es. ¿Vale? Uh-huh. Es un llibre sobre el recorregut per món de la literatura, és un llibre perquè és un blog sobre el recorregut del món de la literatura i trobareu activitats que programen i que projecten. Això parla sobretot de la comunicació literària. Tenen una novetat que és Tibar l'Arc, una mirada a la poesia valenciana actual. I d'això volia parlar-vos per acomiadar-me. És un recorregut sobre, no sé, són 27 autors que queden allà replegats. És un llibre que pretén ser una aproximació a aquestes 27 veus poètiques, totes elles valuoses i molt diferents, però que preocupen per dret un espai propi. I és sobre la vitalitat de la poesia valenciana, que crec que mostra un bon exemple i més, no sé, un atis d'esperança, veritat? Es diu Tibar l'Arc, una mirada a la poesia valenciana actual. Ho publica Tria i el pròleg és d'Enric Soria, que, no sé, ha fet ahí un referent als poetes valencians, si no més pel que són, sí pel que diuen i la manera com diuen el País Valencià. I això és la meva recomanació de
doncs...
abans d'anar-nos-en.
Moltíssimes gràcies.
Ja estem en contacte.
Que llegiu molt i ja xerrem.
D'acord.
Vinga. Una abraçada, en part. Bones vacances.
Una abraçada molt forta i fins a l'octubre.
Fins a setembre.
Fins a setembre, 24 de setembre.
Molt bé.
Apa, vinga. Adéu.
Adéu.
Adéu, adéu.
Bé, i ja som al caire del comiat d'aquesta temporada. I abans d'acomiadar-nos, direm la frase d'aquesta setmana. La frase és d'un cantautor argentí que ens va deixar l'any 2011, Facundo Cabral, i fa referència al món laboral. Diu, mira si deu ser dolent treballar, que han de pagar-te perquè ho facis.
I sort que es pugui fer, per molts anys que puguem fer-ho.
Exacte, perquè si no, malament.
Tal com estan les coses.
Doncs bé, ens acomiadem aquí, bones vacances, bones lectures, gaudiu de la platja, del sol, de no fer res, de mirar el cel, també, que va bé, i d'estar amb les persones que estimeu.
A finals de setembre hi tornarem.
Feu els deures, que és llegir llibres mentre descanseu. A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.